Molt bones, Dani. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt content de tenir-te aquí als Minuts Mosseguis. Em fa molta il·lusió, la veritat. T'ho deia abans, off the record, i no estic exagerant. Em fa molta il·lusió. Estic està nerviós.
No ho estiguis, jo la veritat és que estic molt content i no sé, ja he perdut el compte de les vagues. Bueno, he perdut el compte. He perdut el compte dels dies o mesos o anys que no parlo en català, en una videoconferència. Ja he perdut la pràctica. Jo crec que estic més nerviós estic jo perquè practicar català o poc ho faig menys del que m'agradaria.
Doncs els àudios del nou podcast són, suposo que estan molt pensats perquè, i molt treballats, perquè fas un català, però millor que jo, vamos, ja t'ho dic jo ara. De conya. Deixa'm que et presenti una mica pels oients que no puguin tenir referència. En Dani és podcaster de molt llarguíssim recorregut. Va començar, si no vaig, si dic alguna errada, perquè això és improvisat, ho he tret de coses que anaves tu explicant. Vas començar el 2005, correcte?
Correcte. 14 de febrer, per ser exactes.
Mira, el dia de Sant Valentí. I no va ser, crec que el 2005, sinó una mica més posterior, però vamos, al poc temps, que ja vas començar el podcast, diguéssim, que per mi és el podcast de capçalera teu, que és Haciendo el Sueco, no?
Sí.
Tu, Dani, vius a Suècia des de fa més de 15 anys
Correcte.
i aquest podcast de Haciendo el Sueco és un podcast de vida. O sigui, d'explicar una mica la teva vida, la teva experiència. A mi m'agrada molt. O sigui, jo no tinc intenció d'anar a viure a Suècia. Que no tinc intenció no vol dir que no acabem, perquè el món està molt raro i
I
vés a
tant.
saber, eh? Però aquesta mena de convivència comparada a partir de la teva experiència personal, a mi sempre m'ha agradat força. O sigui, l'he trobat molt interessant. I dius, ostres, un tio que s'ha anat a viure a Suècia, que explica coses de la seva vida, que si el Rico, que si el Chat, i dius, pot interessar algú? Pues sí, és molt interessant. És
Moltes
super,
gràcies.
és molt interessant. Volia contactar amb tu, poso un context també als oients, eh? Volia contactar amb tu ja fa temps perquè vas passar, o estàs passant un procés, perquè encara està en marxa, que jo vaig trobar superinteressant, que és dir, hòstia, un tio que té un llarg recorregut amb el podcasting, es lia la manta al cap i decideix fer un in-housing amb tota regla, és a dir, moure tot el podcast amb un servidor a casa, ¿vale? I ja et volia contactar per això, però és que sobre fa 4 dies, com aquell que diu, fa menys d'un mes, que has tret aquest Haciendo el Sueco mític de 15 anys en castellà, ara té versió en català, fent el
Sí,
suec.
sí.
Ja. Doncs...
I fa molt de temps que hi anava pensant i escoltant podcast en català vaig dir, m'hi poso ja, perquè jo penso en català. I un dels motius que ho feia en castellà era perquè no se m'oblidés el castellà, perquè no el parlo, no em penso en castellà.
Sí.
Penso en català. Però de tant en tant, quan parlava amb la meva germana o amb la meva mare, no sé, la llengua com que no li
Però
faltava pràctica.
l'accent que tens, i
Sí?
jo convido els oients que escoltin els dos o tres darrers, bueno, primers episodis, vamos, de fent el suec, tens un accent molt maco. O sigui, és un accent molt, no sé, a mi em va sorprendre, perquè jo pensava que venies de família castellana, saps? De
No.
parla castellana. Jo no sabia que... Sí que sabia que parlaves català, perquè
Sí.
recordo en alguna època passada, fa tants anys, que no sé... Jo sé que amb tu he parlat, però no me'n recordo ni a on va ser ni com va ser. No recordo. No sé si era amb l'Emilcar o... No ho sé, fa molts anys. I recordo que tu parlaves català perfectament, però la dicció, l'accent, és que és com si, no sé, és molt bo. Vull dir, t'haig
Jo
de felicitar.
crec, com que no he viscut a Catalunya durant tots aquests anys, jo crec que el meu català s'ha mantingut dins del meu cervell intacte, sense tenir els inputs de la televisió, dels mitjans, del castellà, de la feina, etcètera, etcètera. Podríem dir que això també m'ha passat amb les cares de les persones. Jo, per exemple, jo he escoltat he vist el Buenafuente de quasi tota la vida, des de que estava amb el Mikimoto, doncs fins a l'actualitat. I l'última referència que jo tenia visual era del 2009. Clar, la segona referència visual va ser, possiblement, farà 4 o 5 anys, o inclús més, sí, 4 o 5 anys, i clar, el vaig veure i vas dir, mare meva!
No té res a veure.
Clar, tothom ens hem envellit, però clar, el teu cervell, tota la teva memòria de la gent, dels actors, sí. De la gent famosa que sortia per la televisió, s'ha quedat com congelada. I crec que el català també m'ha passat el mateix.
Tens tota la raó, Dani. Tens un català no contaminat de l'actualitat. I per això em va sorprendre. És que, de veritat t'ho dic, em dic, hòstia, quin accent més maco, quina llengua més conservada.
Gràcies.
Que té el Dani ara el d'això. Tu vas estar, l'altre dia ho deies, a, com es deia aquesta emissora de ràdio tan famosa que escoltàvem tots de joves? Amb el Mikimoto era, no?
Flash FM.
A Flash FM. I abans vas estar a Radio Club 25 o no? O com es deia l'altre?
Sí, bueno, vaig estar a Ràdio Club 25 i també vaig estar a Ràdio Terrassa i alguna col·laboració entre d'altres perquè com que tenia una pàgina web d'Eurovisió que es va fer molt popular i va sortir Operació Triunfo i aquestes coses, doncs moltes emissores de ràdio i televisions em convidaven a la temporada d'Eurovisió perquè els hi parlés del festival.
Flash encara existeix, però ja no té res a veure amb l'emissora que era abans. Són emissores, diguéssim, de contingut musical estàndard, per entendre's. Abans d'entrar en el tema de l'in-housing,
sí.
anem a parlar... Sí, per què la idea de Haciendo el Sueco? I sobretot, perquè tu tens una cosa que és molt important, que és... La constància.
Vale. Sí?
Sí, jo sempre dic, jo, el Mossega la Poma, bàsicament ho fem un grup de gent, entre ells el Marc i jo. El Marc és un genio loco, és un tio superintel·ligent, vale? Que té moltes coses bones. Una de les que no té és la constància. Vale? Jo sempre dic, jo sóc constant perquè em manca intel·ligència. Si fos més intel·ligent segur que no seria tan constant. I valoro molt la gent que aguanta metge setmana rere setmana, mes rere mes. I hòstia, 15 anys de Haciendo el Sueco, no? És constància. O sigui que... Com va néixer la idea d'explicar aquesta experiència i com l'has mantingut? O sigui que què t'ha... Què ha sigut allò que a dintre teu t'ha fet continuar fent-ho?
Jo crec que el comunicar, el compartir i el fer companyia a molta gent que m'ha escrit correus electrònics dient-me Dani, estem amb tu, o Dani, si hi ha algun problema o alguna cosa que comparteixo, m'agrada molt el teu podcast, em fas companyia i jo, doncs, també em fan companyia. Jo, per exemple, jo quan sempre m'acomiado, normalment sempre dic gràcies per acompanyar, per compartir el teu temps amb mi.
Sí, ho dius. Perquè, ho dius sempre.
Perquè a mi em trobo acompanyat. No, jo no faig companyia, sinó que també em fan companyia a mi.
I tu també la fas, eh? És aquest podcast tan, entre cometes, lleuger, que no té una temàtica específica, que és... Tu a vegades fas el podcast passejant al Rico. El Rico és el gos, eh?
Sí.
Maquíssim, per cert. O sigui, qui no estigui enamorat del Rico, és que... malament. A més, te'l portes a la feina. En fi, és molt interessant. I jo veig que a vegades puges turonets o muntanyetes i fas... A mi m'agrada, és que és com si estigués amb tu al costat mentre fas a la passejada, saps?
Doncs és el que m'imagino. Que m'imagino que li explico el que m'ha passat aquell dia o l'anècdota, el que sigui, a una persona que està amb mi, que estem caminant i d'aquesta manera doncs, no em sento sol quan acompanyo el Rico i d'altra manera, doncs, com que no tinc moltes amistats aquí a Suècia, doncs és una forma de comunicar-me amb la gent que em segueix i que jo segueixo d'una altra forma, a través de que m'escolten. No sé, per mi és quasi terapèutic.
Això que has dit és important. Com t'has adaptat a Suècia? A veure, són molts anys ja, ¿vale? Vull dir, no és que hagis arribat l'any passat o fa dos anys i ja ets un youtuber que vivo en Suècia, no? Que això ho fan molts els youtubers. No, hòstia, ets un tio que portes 15 anys. Vull dir que ja estàs fet a la vida sueca, has explicat... mil anècdotes, mil coses del dia a dia. vist amb la perspectiva del temps, perquè és un expat de llarg recorregut, no? Ja,
sí.
Com, mira, jo no tinc un gos, però tinc un gat.
Que ja
no
sé si el veus. Aquest, sí.
És una gatet, és una gateta rescatada del carrer, pobreta. Bueno, molt carinyosa també. No arriba com el Rico, però, perquè saps gats i saps... Però, bueno, Déu-n'hi-do. Com t'hi has adaptat?
Doncs...
Perquè has passat moltes fases, almenys seguint en el podcast, jo he vist que hi ha hagut fases, no?
Sí, hi ha hagut bastant, algunes fases. La primera, quan vaig venir amb la meva exparella, després, quan ell, amb el divorci, quan ell va marxar, va tornar, la segona etapa, quan vaig estar aquí sol, que és quan vaig començar a l'Haciendo el Sueco.
Sí, sí, sí.
Que és, vaig dir, em trobava sol, necessitava comunicar-me, i va ser una... terapèutic, més aviat terapèutic. Després va venir l'etapa a San Francisco, que no la vaig comunicar gaire, m'agradaria compartir-la i ho faré en el final suec, allà sí que ho faré. Va ser una etapa bastant dura, però també van venir coses bones gràcies al viatge. Me'n vaig tornar cap a Suècia, des de tercera etapa de Suècia, una altra vegada sol, i després hi ha la quarta i última, amb petites etapes entremig, l'etapa amb el Chad, el meu marit tailandès, i en Rico, que és la, de moment, la més llarga i la que, de moment, més alegries m'està donant.
Sí, més estabilitat, no? Almenys és que ho veiem des de fora, no? Sí, l'etapa de San Francisco, que va ser com una mena de parèntesi, no? En certa forma.
Sí.
L'he seguit també perquè, bueno, jo he anat a San Francisco de viatge turístic, no per viure ni res, no? Vaig estar fa un temps i he tornat relativament fa poc. Vaig estar també als Estats Units aquest any passat, no a San Francisco, vaig estar a Nova York i a la costa de Florida. I... Si pots, per aquí apareix una cua, és la gateta, que
la gateta,
no sap estar sola i busca companyia. Bueno, en fi, i vaig, escoltant-te tu en aquest últim viatge darrer que heu fet, que et vas quedar bastant xocat de com havia canviat certes coses, no?
Sí,
I jo t'escoltava tu i deia, hòstia, està dient el Dani el mateix que vaig viure jo. Està comentant el mateix. Jo recordo un primer viatge a San Francisco que va ser molt xulo, em va agradar molt. Ja hi havia problemes, perquè Market Street ja estava ple de gent, no amb el fentanil com és ara, però déu-n'hi-do. Tot i que la ciutat conservava encara... coses interessants del passat, no? de lo que ha sigut estàndard de Califòrnia, d'aquesta banda de Califòrnia. A més, de seguida vam agafar cotxe, vam anar cap a Sierra Nevada i cap als parcs, cap a Yosemite i tota aquella zona, que també és molt xula. Però aquest segon viatge, ostres, vaig veure la ciutat una mica ciutat de zombis. O sigui, em vaig quedar una mica al·lucinat, eh? I recordo que ho comentaves tu, Anna, comentant el viatge, que vas tenir diversos capítols, ho comentaves, no?
Sí, va ser... Clar, jo vaig anar abans del Covid, vaig anar el 2013, i tota la gent amb qui he parlat, inclús del 2000... Sí, tothom m'ha dit que a partir del Covid la ciutat ha canviat un munt. Ja del 2000... I inclús abans del Covid, del 2018, 2017, ja la gent m'anava dient que la ciutat estava molt canviada. Però a partir del 2019-2020... ja tothom em va dir i és una altra ciutat.
Sí, hi ha molts comerços tancats, moltes d'això tancades, que no s'omplen perquè la gent abandona el que és el nucli central de la ciutat. No volen, o sigui, la gent que té possibilitats no hi vol viure. Califòrnia en general i l'àrea de San Francisco en particular és extremadament cara per les big techs que estan allà instal·lades. I és un, i totes les superempreses que estan, diguéssim, satèl·lits d'aquestes. I és una vida caríssima i molt complicada per lo que he anat sentint, no? Sí, sí.
Jo tinc amics que encara mantinc el contacte i aviam si estic animant a un amic meu que s'animi a fer un podcast, jo m'encarrego de tot, és a dir, ell grava els àudios, jo m'encarregaria d'editar-lo i pujar-lo a la plataforma.
Vas arribar a viure un temps allà, no?
Sí, vaig arribar a viure 6 mesos. Quan se m'acabava la visa, vaig dir, hem de tornar. Tenia solucions, no legals, no massa legals, però vaig dir, no necessito arriscar-me fins a aquests nivells.
Sí, perquè havies de canviar una situació a Suècia, que estaves bé, bueno, bé, que no tenies cap problema legal per viure allà, no? Per anar als Estats Units, i que amb el temps... tots coneixem persones que han anat a viure als Estats Units. De fet, Mossega la Poma té un grup d'expatriats catalans que viu als Estats Units, vale? De fa també molts anys, i que apareixen en els programes. Ara, un dels últims que vam tenir, nosaltres parlem de tecnologia, però a vegades se'ns va la pinça i parlem de geopolítica. I després dels tarifs, dels, com es diu això en català, els aranzels del tram i totes aquestes històries, vam convidar algun d'aquests oients perquè ens parlés una mica la visió des de dins, no? De com ho veien ells, no? I jo crec que en general, els Estats Units és molt gran i no un estat d'un altre o un county d'un altre canvia molt, eh? No és uniforme en absolut, eh? Però en general, viure allà s'ha anat convertint en el temps en menys atractiu. Crec jo, en general.
Sí.
Tornem a Suècia. Són molts anys, Dani. Molts anys. El que et preguntava, com estàs adaptat? Perquè has dit, ara has fet un comentari així com de passada, em costa, o sigui, no tinc grans amics, no tinc... Els mediterranis, en seguida fem la colleta, no? La colla. I això, jo no he viscut a Suècia, però he estat bastant de temps a Holanda, ¿vale? Que no és exactament igual, però amb gent que vivia allà molts anys i tothom em deia el mateix. Aquí, per quedar, haig de tancar l'agenda amb algú 3 setmanes abans i això fa que la sensació de companyia no sigui tan directa, tan en vena, com a les terres mediterrànies. No, no sé, com estàs ara? O sigui, com ha sigut el procés?
Doncs aquí també passa exactament el mateix, és a dir, per fer un sopar, anar al cinema, ho has de fer amb setmanes d'antelació. I m'ha arribat un moment que sóc tan independent de mi mateix que no requereixo de sortir amb ningú per anar al cinema. És a dir, em ve de gust anar al cinema, doncs vaig al cinema. Em ve de gust agafar, per exemple, me'n vaig a Berlín a fer un cap de setmana de museus. Doncs me'n vaig a Berlín a fer un cap de setmana de museus. I el meu marit es va quedar aquí i cap problema. No... Mm. Jo sempre he estat una persona molt, molt, molt independent. I quan vaig venir aquí, sí que vaig tenir alguns contactes amb alguns catalans que em van ajudar moltíssim, sobretot en els primers mesos, de on anar a buscar feina, on arreglar els papers, on tenir el número personal, que és el DNI suec. Em van ajudar moltíssim, però cadascú, no només sóc jo, sinó que cadascú que viu aquí ja té la seva vida muntada, la seva parella, els seus amics de més confiança, i sortir una miqueta d'aquest món que t'has creat és bastant difícil, pel que comentaves. És a dir, la gent ja té planejat tot l'any. És a dir, una noia que estava treballant d'au pair aquí a Suècia em va comentar una miqueta alarmada durant la primera setmana de l'any la família es reunia i estava planejant tots els caps de setmana de tot l'any.
Quan quedarien tots junts, etcètera, etcètera. Sí,
aquest cap de setmana anirem a veure els avis, l'altre els avis de la mare. Aquest cap de setmana anirem a esquiar, l'altre cap de setmana anirem al zoo. I preparaven tot l'any. Clar, si vols fer un pla amb aquesta família o amb aquest matrimoni per anar al cine, de fer un sopar, i clar, ells han dit, ui, aquest cap de setmana no podem, ni l'altre, ni l'altre. És una miqueta difícil. Per això tenim el marit també, que també és bastant independent i tampoc té gaires amistats. Vull dir, podríem dir que aquí la família i les amistats és el xat, el Rico i jo.
Sí, sí. És el que es nota, és el que transmeten en el podcast, no?
I el podcast també, eh? També, sí, el podcast també forma part de la família.
Estic d'acord que com és un és una tasca que fas repetitivament cada setmana i que la fas des de dins, és a dir, expliques la teva història i entenc que el feedback, per el que estàs explicant, el feedback que refereixes, pues ajuden a complementar les relacions de la setmana, no? Ja et dic, jo no conec el cas de Suècia, conec el cas d'Holanda, amb persones que es van anar allà, bueno, d'aquí, que van anar allà a viure allà. explicant anècdotes molt similars a la que tu expliques, de les planificacions a llarg termini, de la dificultat de, hòstia, baixem al bar i anem a fer una birra. No, això aquí no funciona així. I la solitud que als mediterranis això ens pot comportar a llarg termini, que moltes de les... Sí, una de les causes de que la gent d'aquí, quan marxa al nord d'Europa, no s'adapti i torni, en gran part forma part d'aquesta manca d'adaptació, no? al model de convivència, que és diferent. No? Mm. I una de les gràcies d'escoltar-te és justament aquesta mena de convivència comparada. És molt interessant. S'expliques moltes coses, però sí, és xulo de veure. Dir als oients que tu treballes en el món audiovisual, en una empresa que fa... o prepara continguts, no? o espais audiovisuals per tercers, no?
No exactament. Uh-huh. Abans sí que fèiem més tipus contingut. Produccions. Uh-huh. Ara que l'empresa ja fa pocs anys, però ja fa uns anyets que s'ha especialitzat en oferir la plataforma de streaming. Uh-huh. Si no fem produccions...
Teniu un StreamYard.
Sí, exacte.
Hem de parlar, perquè paguem molts diners de stream. Bueno, els oients paguen molts diners de stream ja, i de cara a l'any que ve hauríem de parlar.
Crec que són bastant cars.
Ja, m'imagino.
Perquè ja fa un parell
d'anys... No sou a l'IKEA de l'streaming.
No, en absolut. En absolut. Ja, ja. A més, ja fa un parell d'anys que ens van comentar, en una de les reunions de tota l'empresa, ens van comentar que... ja no volem més clients que tinguin 50, 100 treballadors a l'empresa, sinó anem per multinacionals que poden tenir més de... poden tenir milers d'empleats.
Sí, és el vostre target.
És el nostre target, exacte. Sí. Perquè, requereix molt de temps per arribar a firmar un contracte amb aquests clients, perquè hi ha moltes fases entremig. Mm-hmm. Però quan ho aconseguim, clar, és una facturació maca, podríem dir. I tenim clients com, per exemple, la policia,
sí,
la policia de Suècia, són clients nostres, l'oficina de treball, l'oficina d'Hisenda, a nivell, l'oficina, com seria, l'agència que s'encarrega de distribuir electricitat per tot el país. També són clients nostres, SAP, els que fan...
Sí, el SAP Wiggen, el SAAB, que són, és militar, sí. Bueno,
sí.
Sí, els avions aquests de suecs famosos, el SAP Wiggen.
Exacte, SAP, i tenim bancs, un dels bancs més importants.
La tipologia de clients són clients de... Són, sí, diguéssim, de gran facturació.
De gran facturació, sí.
Sí.
Però bé, ja podem parlar. Possiblement els preus són més econòmics. No tinc ni idea.
T'ho deia broma, eh? Sé que el target vostre no és aquest. Una cosa, abans que se m'oblidi dir, per favor, no treguis... Saps la sintonia de Haciendo el Sueco, que és amb suec?
Sí.
Que és una mica Schlager, ¿vale?
Ah, sí.
Sí, no la treguis mai. És que m'encanta, tio. Ets tu. Jo sento la sintonia i estic ja a 3 segons d'escoltar la teva veu. O a 2 segons d'escoltar la teva veu. És que m'encanta aquella sintonia.
La sintonia de la versió
catalana. Sí, que parlen d'Estocolm, no? Que diu Estocolm, em sembla.
Ah, val. L'antiga, que jo tenia.
Sí, sí, l'antiga. Aquella és tan bona. M'encantava aquella sintonia.
Val, doncs ja la recuperaré.
Per recuperar, si vols, fes el que vulguis. Però de tant en tant, si la deixes caure, a mi m'encantava. Era com el punt d'alerta de dir, ara va parlar el Dani. Saps? És que tenia en el cap, m'agradava força. Vale, parlàvem una mica també perquè la gent et centrés en el tipus de feina que feu. Quan esteu al despatx et pots portar el Rico, això està molt bé.
Sí.
És una cosa destacable.
I està surt a la web. A la web de l'empresa surt entre tots els treballadors.
Tot l'staff, no? Està també el Rico.
També està el Rico i el...
S'adapta bé, no?
Molt bé.
Gent. Sí, perquè és molt sociable, per el que tu expliques normalment, no?
Sí, és molt sociable quan hi ha poca gent. Quan no hi ha molta gent, s'amaga i es posa en un lloc on hi hagi gaire gent.
Sí,
però a la feina li encanta anar. I arribar a la feina d'uns vots d'alegria impressionants.
Sí, perquè a més hi ha gent que li farà mimitos i aleshores estarà content de saludar a la gent que li fa mimitos. I tot
i li donen de menjar de tant en tant. Els dimecres fem esmorzar. Cada dimecres L'empresa compra pernil, formatge, pa, mantega, ous per fer esmorzar i es prepara l'esmorzar. I, clar, dimecres doncs és un dia especial pel Rico perquè tothom li dona una miqueta de pernilet, una miqueta de formatge i bé, ell està a la mar de content.
I a més, ja segur que sap que és dimecres i ja veiem la cua.
Jo crec que sí, perquè inclús sap quan és cap de setmana que del llit no, ja no es mou. Ja sap que avui és cap de setmana, no he d'anar a treballar.
I molt bé. Aquestes històries que expliques així amb que són quotidianes, que sàpigues que tenen valor. Bueno, suposo que ja ho saps, no? Però t'ho reitero perquè és que... com t'ho diria? No hi ha tensió. Saps el que vull dir-te? Hi ha relaxació. Vas a escoltar vas a escoltar l'última del Dani, no? Que no són... Opa, hi ha hagut capítols del podcast, sobretot el de la matança de... Bueno, alguns... L'altre dia t'escoltava un que jo, que tu deies, no he pogut passar... Havien àudios o vídeos, no recordo, d'aquest esdeveniment tan cruel, no? De la matança aquesta, que dius, no he pogut passar del minut 1 o alguna cosa així que em deies. Dic, jo no hagués passat ni del 0, és que se'm posa la pell de gallina només de pensar. I altres que també em fa gràcia perquè arribes, tu tens un to calmat, però jo que ja t'he escoltat tant podcast, jo sé quan vens calent, ¿vale? Cuando vienes caliente, yo lo noto. Y el otro día, amb lo de los abogados cristianos, sí. Dic, hòstia, és que t'entenc molt, ¿vale? Perquè comulgo bastant amb la teva forma de pensar. A més, aquí s'ha donat una circumstància aquí a Catalunya que han hagut dues persones que estan ja aprovat el seu procés d'eutanàsia, persones que tenen... que, bueno, pues que arrosseguen un patiment molt gran i han passat tot el procés que és molt garantista d'autorització clínica i psicològica per poder procedir, i els processos han estat frenats i judicialitzats amb els abogados cristianos, saps? Familiars que ara estan en un debat per si la família té dret o no a canviar la decisió personal d'una persona que ja ha passat el procés garantista i decideix doncs marxar, no? Acabar amb la vida pel patiment que comporta a sobre, no? I t'escoltava i pensava, hòstia, té tota la raó. Té tota la raó i avui va calent. Sí.
Que jo des del podcast animava que si algun humorista que vol fer humor sense tenir problemes amb els abogados cristianos, se'n pot anar a Suècia o qualsevol altre país que no existeixi aquesta llei de... d'ofenses.
Sí, exacte. Bueno, és que aquí hi ha una part de la justícia a l'estat espanyol que encara viu en unes èpoques pretèrites, saps? Això no ha canviat. És un gap democràtic bastant gran, sí.
I bé, bueno, la gent pot fer podcast des de fora d'Espanya i en principi no hauria de tenir cap problema, tot i que hi van haver uns senyors aquí que van cremar corans en plan espectacle i estan intentant aprovar una llei perquè aquestes coses no tornin a passar.
Sí, perquè no és necessari, no cal.
Després d'aquest acte, Suècia va rebre diverses denúncies de països islàmics amb amenaces de terrorisme.
Sí, normal.
I clar, entenc que el país diu, ostres, no, donem llibertat, però quan van així, en plan espectacle, a cremar corans, això no ens ho podem permetre.
Sí, perquè la pregunta és què vols aconseguir amb això, no? Quin és el propòsit? Perquè quan fas una denúncia per lluitar per uns drets, és un tema, però quan l'únic que vols fer és aviar l'avisper, no té sentit. No? Home, és molt millor que lluitis per una causa concreta, no? Per les dones en el món de l'islam o jo què sé, ja se sabe què. Sí. I per això no cal cremar corans. La feina és una altra. No? Bueno, tornem al podcast. És que d'això, de filosofia i vida, podríem estar parlant al podcast i no tocar el tema de podcasting, eh? Perquè a més coincideixen moltes coses que dius o el teu punt de vista personal sobre el món. L'altre dia, a més, em fas pensar. L'altre dia t'escoltava, no sempre estic d'acord, però t'escoltava i jo pensava, els humans hauríem de fer focus en lluitar contra la crueltat. Vingui d'on vingui, m'és igual el color polític amb la bandera amb la que vagi. El que vull lluitar és contra la crueltat. I això venia arrel de que escoltava unes declaracions del Musk, de l'Elon Musk, aquest cap de setmana, que deia, brutal, deia que el càncer de la nostra societat actual és, com ho deia, el tenir empatia. Vale? Ho deia com, o sigui, l'empatia la considerava un càncer de la societat. Deia, ostres, que fort. Vull dir, quan les societats han combregat amb aquests postulats de ser cruels i no tenir empatia, el món ha anat fatal, molt malament, no?
Sí, sí, recula, d'aquesta manera recula.
Sí, sí. En general estem en una situació, al món en general, a Europa també en particular, ¿vale? I tu a Suècia a vegades ho expresses, quan ha pujat la ultradreta sueca i coses així que ho has anat més o menys explicant, que te n'adones que coses que vius aquí no són només d'aquest territori, sinó que són extensibles a molts altres llocs d'Europa.
Sí, exacte. Sí, sí.
Bueno, no entrem en temes polítics, anem a no per res, podem tractar el que ens vingui de gust, eh? Però anem aterrant al podcasting. Com es financia no només el teu podcast, perquè en tens diversos, eh? He parlat dels dos més, o de Fiendo el Sueco, que és el més emblemàtic. Com et financies?
Doncs amb la meva feina de Quick Channel. És la meva única forma.
La teva butxaca.
Sí, sí. I tinc un Patreon i només tinc una persona que fa molts anys que m'està aportant.
No el difons gaire, eh?
No el difons, perquè és que...
Per no dir gens, eh? Jo no sabia ni que tenies Patreon.
Sí, tinc Patreon, però des de fa qüestió d'un parell de setmanes li estic donant una miqueta de vida. Perquè no sé, jo quan escolto podcast, que em diuen... Escolto un podcast que al cap de 7 minuts et diuen s'ha acabat el podcast... si vols, has de passar per iVox. I jo, francament, iVox no entra al meu telèfon.
Estic d'acord amb tu.
Passo d'estar donant diners a... No sé. I clar, si jo vull fer el mateix, m'estic com... No sé, va en contra dels meus principis. I vaig estar pensant, porto ja dic molts anys pensant, com ho faig? Perquè jo vull que la gent que m'escolta escolti tots els números. No vull fer números especials. I si vull fer un número especial, ha de ser molt molt enfocat a la gent que li pot interessar moltíssim el que estic
No parlant. El tancaràs pels diners, sinó el tancaràs perquè és molt de nínxol o és molt específic,
sí.
Vale?
Exacte.
Si el treus del feed principal, no perquè sigui un feed exclusiu per gent que paga o per mecenes, sinó perquè el seu contingut tu consideres que no ha d'anar al track principal. No?
Exacte. Seguida, no? Per exemple, les cançons del final de Final Suec les estic posant
Són molt, poperes, són molt de Festival d'Eurovisió. Estan xules perquè... A veure, estan xules perquè són teves, ¿vale? I fa gràcia que escoltar la teva veu. Però pensava, esto es un poquito ABBA, ¿eh?
L'última que he penjat és un blues. Sí, que...
És més diferent.
Un estil una miqueta diferent. Però que, per exemple, aquestes cançons les he posat al Patreon i qui estigui al Patreon podrà baixar-les. Això no vol dir que la gent que no estigui al Patreon no les podrà escoltar. Les podrà escoltar dins del capítol sencer. Però si només vol les cançons, doncs estan allà, per si algú les vol. D'aquesta manera em puc finançar, entre cometes, o... no finançar, jo diria ajudar amb les despeses que hi han, però tampoc és una cosa que entregui del son, perquè també reconec que és un hobby i tenir un hobby també requereix
una inversió,
unes despeses. Sí, sí. Jo, per exemple, a mi m'hagués agradat sempre, de petit, els trens aquests en miniatura.
Ah, a mi també m'han agradat molt, no només els cibertrens, sinó aquests petits de col·leccionista, no?
Sí, Marklin, et sembla que és la marca
més coneguda. Sí, la marca més internacional, sí, sí.
Sí, i clar, comences a mirar els preus de les maquetes, dels trens, dels vagons, etcètera, i és per rics.
Jo sóc radioaficionat i ni te cuento, ¿vale? O sigui que els equips i tot, si vols tenir una estació una mica amb cara i ulls, ja tenen tot tipus de preus i com tot Xina ha trencat una mica el mercat, però bueno, els productes d'una certa qualitat, com la marca que deies de trens, clar, són cars, és lògic. Mm. Sí, sí.
Clar, també, per exemple, radioaficionat, com has comentat, o qualsevol afició que tinguis,
qualsevol, sí,
has de gastar diners. És una estació que t'agrada el temps... Sí, doncs sí. Instal·lar-te una estació meteorològica també costa diners.
Sí, instal·lar una estació meteorològica, mantenir-la en el temps, comunicar-la digitalment amb altres estacions, que tingui mesures acurades, etc. És també molts diners, sí, sí, és claríssim. Sí, sí.
Doncs el podcasting, tres quarts del mateix. Per això molta gent em fa gràcia que comença el podcast i ja vol monetitzar. I dius, espera, espera una mica. Perquè sembla que facin el podcast només per treure diners. No veus que hi ha una afició al darrere.
I el podcasting independent, que és el nostre, ¿vale? No té per què només... O sigui, tu pots fer podcast i no és precisament per fer diners. Pot haver-hi altres motivacions. És que sembla que tot sigui per fer diners últimament. Mm. I no... Mira, nosaltres, clar, això també és fruit de l'experiència. I al principi no ho veiem igual o no sabíem, perquè al final anàvem descobrint mentre anàvem fent. ¿Vale? Sí que teníem... Sí, teníem clar una mica quin és l'horitzó. Nosaltres fem un podcast de tecnologia per gent que està molt ficada en el món de la tecnologia, en català, ¿vale? On no busquem cap tipus de subvenció política ni res, o sigui, ho fem totalment independent i sabem quin és el nostre sostre. ¿Vale? Nosaltres tenim 4.500, 5.000 descàrregues per episodi en el mes en curs, per entendre'ns. D'aquests 5.000 o 4.500, 5.000 descàrregues, tenim una comunitat que és el 10%, són 500 persones, i d'aquestes 500 persones sempre havíem calculat que un 10% serien mecenes, Patreons, ¿vale? Uh-huh. Un 50%. I que amb això comptàvem, o sigui, la pasta que nosaltres podíem treure era aquesta, aquesta era la proporció. La gran sorpresa és que els mecenes doblen la nostra previsió, ¿vale? Vull dir, perquè són masoques i posen els seus diners. Però això t'ho deia perquè el dia que nosaltres vam entendre que teníem les nostres professions, que això ho fèiem com a hobby i que el que sí que volíem és intentar que crea una comunitat i que la comunitat aportés, ¿vale?, la seva part, per no tenir-ho que posar tot de la nostra butxaca, aquell dia vam entendre que el nostre podcast era sense ànim de lucre. Per tant, no anàvem a tenir contingut tancat ni publicitat publicitat fora d'algun mecenes, això és el que vull dir-te. Mm. Per cert, nosaltres, una història, vam començar a Patreon, ¿vale? Però la Liz Castro, que és una dona nord-americana instal·lada a Catalunya, que està molt ficada en el món editorial, va crear el Patreon per creadors de continguts catalans, que es deia l'Aixeta, que encara existeix. La Liz va deixar la responsabilitat de l'Aixeta, l'ha agafat en Cesc Freixas, que és un cantautor, i l'està tirant endavant. Som una comunitat petita de creadors de continguts molt petitons, ¿vale? I nosaltres vam passar la comunitat de Patreon a l'Aixeta. L'Aixeta reverteix el percentatge que es queda, reverteix, diguéssim, en promocionar els propis creadors i l'únic que cobra és per mantenir la seva infraestructura i el que li has de pagar, la passarel·la de pagament que et fa els ingressos. Quan vam decidir allò, vam decidir que no tenia cap sentit fer contingut exclusiu per ningú. Nosaltres, tot el que fem és en obert. Qui vol aportar, que pot aportar un euro, hòstia, genial, que dos mesos després les coses no et van bé i no el pots aportar, t'estimem igual, o més, perquè volem que les coses et vagin millor. I si ha passat, no sé, i ara últimament amb lo de StreamYard, això, diguéssim, a l'estudi virtual, vam decidir fer una campanya específica, només per recollir els 500 o 400 i pico euros que va la subscripció anual, i l'Aixeta ens va dir, mira, nosaltres no cobrarem res per aquestes campanyes puntuals. Tot el que vingui, excepte el que es dugui la passarel·la de pagament, serà pel vostre objectiu de, en aquest cas, pagar la subscripció de StreamYard. Jo m'havia calculat que necessitaríem com d'ara a l'estiu, o sigui, de Nadal a l'estiu per aconseguir la pasta, i en un mes i una setmana ho hem aconseguit. Vull dir que és fantàstic. I no farem, no tenim cap intenció de fer cap contingut exclusiu per ningú. Tenim fins i tot els minuts mosseguis, aquesta conversa nostra que surt una mica del programa setmanal, no hem separat el fit, el fiquem amb el mateix fit de mossega la poma. No? Mm. O sigui que, a veure, que hi ha molts models, que jo entenc la gent que vulgui viure d'això, que vulgui fer negoci o que vulgui, o tingui alguna cosa que aportar, però pensar en generar pasta, has de saber molt bé on estàs i has de saber molt bé què estàs generant i quina audiència tens i què espera l'audiència i què està disposada l'audiència a pagar. I això passa un temps abans de tenir-ho clar, no?
Sí.
Perdona, sí, sí, sí. L'espeech.
No, totalment d'acord. Jo, per exemple, saps que m'autoallotjo el podcast i
d'això,
tot.
D'això et volia... Ara parlem una mica més de detalls tècnics d'això, eh?
I, clar, la Raspberry Pi que tenia jo abans va petar. Precisament
el disc dur.
I el disc dur, sí.
Que jo vaig estar seguint i diu, però què li ha passat? O sigui, m'arribava l'actualització en el Pocket Cast, que és el Pocatcher que tinc jo per escoltar, i li donava a descarregar. Dic, hòstia, no descarrega res, què li està passant? Aquest no té l'àudio, no ha pujat l'àudio o el té amb un nom canviat?
Doncs el disc dur va petar i com que tot el contingut el tenia el disc dur extern, doncs no tenia accés, em donava problemes i vaig dir, una persona de Mastodon em va dir, escolta, si et vols dedicar, vols enfocar només a l'autoallotjament, doncs vés a un servidor de veritat, vés a una cosa sèria. I mirant, vaig trobar un petit ordinador, un PC, que estava un refurbished, un, com es diu?
Sí, un restaurat.
Restaurat, per 300 euros. Bastant bé, i el vaig comprar el mateix dia, és a dir, el dia següent, perquè el primer dia vaig intentar aviam si ho podia solucionar, no ho vaig poder, i el segon dia vaig dir no puc, doncs me'n compro un i vaig començar a instal·lar, i en qüestió vaig instal·lar UnoHost, i en qüestió d'una hora ja estava funcionant.
El que tu tens muntat és específic per podcasters o és un LAMP estàndard amb WordPress?
No, és específic per podcasters. Uh-huh. És un UnoHost, està basat en Ubuntu, si no m'equivoco, i tota la feina d'instal·lació, els servidors i tot, no ho fas a través del terminal, sinó ho fas a través de web, de via web. Tot molt gràfic o bastant gràfic
i molt guiat, perquè al final els passos que has de fer són els mateixos, has de crear, diguéssim, algun tipus de blog, no? on puguis pujar el contingut. Aquest contingut has de tenir uns tags, que són els tags que després utilitzaràs per fer les diferents per complimentar l'RSS feed i després expandir-lo cap a les plataformes on vulguis. No?
És més aviat una miqueta diferent. És a dir, tu crees els dominis, tens el domini...
els dominis, clar. El primer pas és crear els dominis.
Si crees els dominis, un cop crees els dominis, tens la instal·lació, programes, és a dir, i tens una llista de centenars de programes que pots instal·lar amb un clic i li dius a quin domini el vols. Per exemple, podcast.danielaragay.net, per exemple, és el meu exemple. I instal·la com es diu? Ara se m'ha anat el sant al cel. Castopod, això.
Ah, el Castopod, sí, sí.
Sí, li dius a Castopod que s'instal·li dins del domini i ja està.
Això genera un RSS específic per podcasting, no?
Sí.
El Castopod.
Tu generes, seria com una espècie de WordPress, molt senzill, per penjar només podcast. I pots crear tants podcasts com vulguis.
Nosaltres, al principi de Mossega la Poma, com parlava molt de temes de Mac i tal, teníem entrades que eren d'entrades normal d'un blog. ¿Vale? Amb el temps tot allò s'ha mort. O sigui, nosaltres només pengem una entrada que és les notes del programa i la creació del nou episodi dintre del feed RSS general. ¿Vale? I és sempre el mateix, no variem, és el mateix sempre. ¿Vale?
Clar, i a part, Castopod està federat. I a l'estar federat, doncs, la gent et pot seguir des del Mastodon, per exemple, i si et segueix al Mastodon, quan tu publiques alguna cosa, surt allà publicat, poden comentar-ho i tens un lloc.
Aquí voy. Nosaltres tenim un plugin de WordPress que quan puges una entrada es publica automàticament a la compte de Mastodon, ¿vale? Perquè també estem a Mastodon. Vam deixar Twitter fa molt de temps ja, quan el va adquirir el Musk, bàsicament. I I, bueno, no, són comunitats més contretes, més petitones, ¿vale? Però, bueno, estem molt a gust. I es publica, però no hi ha feedback de comentaris, ni de retuit, bueno, de repost o retuits, com fan. És a dir, només hi ha el post, que després, a més, haig d'entrar jo a mà, perquè si vull posar unes etiquetes al plugin no les incorpora, les haig de posar jo a mà en l'entrada de Mastodon. És poc automatitzat. I per lo que tu dius, amb Castopost, pot, això sí que està automatitzat, tant sí. Les entrades com els comentaris. No?
Sí, és a dir, la gent pot fer els comentaris. L'únic problema, entre cometes, és que si vols comentar els comentaris ho has de fer a través de Castopost. Mm. Però,
bé. Castopost és un servei PHP, entenc.
Sí.
És un servei que instal·les en el servidor i punto. Mm.
Sí. Sí, sí. Però a part de Castopod, m'he instal·lat més cosetes. M'he instal·lat el meu blog, m'he instal·lat una llibreria on penjo tots els escrits, novel·les, guions i coses que faig, relats i tot. Ho penjo també allà. També pots instal·lar doncs, eines de facturació, no? Comptabilitat personal. També ho tinc. No sé, tinc un munt de coses, diversos dominis, cada domini li poso alguna cosa, tinc un amic que també té un domini que jo tenia doncs allotjat on ho tenia GoDaddy, i li vaig dir, se'm caducava l'any passat, al setembre, el GoDaddy, i vaig dir, s'ha acabat el bròquil i m'ho instal·laré jo mateix, perquè era un dineral, eren sí, com 200 i pico euros a l'any, i vaig dir, no.
Tens també una amiga sueca que té un podcast i també el tens amb tu, no? O no? O estic equivocat?
Sí. Es diu Memòries en Movimiento. És d'una senyora sueca, periodista, artista, ballarina. Va estar un munt d'anys vivint a Espanya, treballant per Televisió Espanyola com a ballarina, sortint un munt d'espectacles. I ella es va interessar molt en... durant la Guerra Civil i la dictadura, perquè no entenia com, per exemple, els suecs se n'anaven a Espanya, se n'anaven a la platja i es menjaven paelles i allà, hi-hi, ha-ha.
I no miraven el que estaven al backstage, no?
Exacte. I quan se'n va donar tot el que hi havia al darrere, vaig dir, això ho he de comunicar als meus compatriotes de tot el que està passant allà. Ella té recopilat centenars de cintes de centenars d'entrevistes i vaig dir, escolta, això s'ha de fer alguna cosa. Et faig un podcast, ja, però jo no sé com... És igual, tu prepares el guió, tu vaig donar una gravadora, una Zoom HN2, aquestes petites, aquí la tens... t'ensenyo com funciona això per gravar, això treus la targeta, m'envies per correu...
I la postpro i l'edició, tot ho fas tu, no?
Tot ho faig jo. Tot ho faig jo.
Està molt xulo.
I ja tenim 4 números gravats, 2 publicats i 2 en reserva.
El motiu d'aquest in-housing és econòmic? O és per tenir tu més control? O les dues coses?
Les dues coses. Un econòmic, perquè així no vindrà la factura cada any o cada mes de que he de pagar l'allotjament. L'altre és el control, és a dir, jo controlo el que penjo, el que deixo de penjar, el contingut i el control. Per una part, clar, necessites, doncs, requereix un temps de manteniment, de fer còpies de seguretat i que tot funcioni bé. Després no està molt preparat, o almenys jo no tinc la preparació de que si el podcast es fa molt popular i tingui un munt de descàrregues...
Clar, no pot escalar. Clar, sí, és... Té un límit, per escalar.
Clar, sí. Té un límit. Però clar, les visites que tenen els meus podcasts no, són molt, molt poques i tampoc és la meva intenció és que tingui moltes. El que més m'agrada a mi és rebre doncs, el feedback, un comentari, mira, t'acabo d'escoltar, o aquesta entrevista, un mail, i tot això és el que em dona l'energia per seguir continuant gravant podcast.
Mm-hmm. No, digues, perdona.
No, és això, principalment econòmic i tenir el control total, perquè, per exemple, tinc un podcast que es diu El Podcast Secreto, que estic fent uns especials de bandes sonores, soc un gran fan de bandes sonores, i estic fent per anys. I aquests podcasts, per dir directament, per tema de drets d'autor i tot això, ja no surten a Spotify.
Clar. Mm-hmm.
I, clar, dic no.
Un dia, de Spotify podíem parlar un dia un podcast sencer, perquè jo sé que tu, entre el que t'agrada la música i la teva història en la música i el que coneixes veritablement del funcionament intern de Spotify, podríem parlar d'un podcast. Nosaltres, a veure, vam estar donant-li voltes i el tema de l'in-house és que tot el suport, tot el manteniment, tot, tu has de menjar tu, vale?
Sí.
I això a vegades ho has de treure de temps de generar contingut, perquè el manteniment té un temps. Però teníem en el cap el mateix, la part econòmica i la part de control. ¿Vale? També és cert que si ho tens fora, l'escalabilitat la tens més garantida i fins i tot la redundància en segons quins moments. ¿Vale? Que puguis tenir, diguéssim, un ecosistema redundat que et dona una garantia. Però, bueno, al cap i a la fi estem parlant de lo mateix. Estem parlant d'una audiència molt continguda, molt petita. Som podcasts molt de nicho, que no busquem grans audiències. És el que és, no? Nosaltres, per sort, com el Marc treballa a la UPC, vam poder arribar a un acord i els àudios estan en un servidor a la UPC. ¿Vale? I això sí que... Bueno, i a més vam tenir la mateixa idea que tu. A veure, el podcast independent tu el pots acabar hostejant amb una de les grans i aquí sí que perds tot el control, perquè al final és qui té el blog o qui té l'RSS és el que fa i desfà el que li dona la gana. I és quan no et posa publicitat. Vull dir que...
Sí.
Oh, és terrible, això. És un bazar, ¿vale? I no volíem això. O sigui, teníem clar que volíem tenir el nostre RSS controlat per nosaltres, en el nostre blog, amb el nostre plugin, i si petava era cosa nostra. Vull dir, no depenia de ningú. I que no volíem, òbviament, no. O sigui, bastant que els oients ja posen els diners que a sobre han de tenir publicitat indesitjada. No volíem això. I bueno, la sort aquesta de a través del Marc i de com ell treballa a l'UPC, poder disposar d'aquest servidor, doncs ens donava aquesta tranquil·litat. Però sí que és veritat que vam pensar en tenir algú, fins i tot un servidor també per allotjar el que és el blog i el domini i tot a dintre de l'UPC, però al final l'havíem de mantenir nosaltres. I som com una mica baguetes i volíem dedicar-nos... O sigui, si ens hem de connectar una hora per fer un capítol, que sigui per gravar-lo, saps? De fet... Ara, quan acabem, això generarà un MP3 i jo l'únic que tinc que dedicar és 20 minuts a crear l'entrada i les notes, que a més ja surten en un format. Perquè el programa estàndard té tres parts. La intro, la primera part, parlar de la comunitat, segona part i propostes dels oients. I sempre té la mateixa estructura. Si és que és un copy-paste d'una entrada d'una altra. Sí, sí. Per cert, tenim un oient que... perquè els oients ens envien les propostes i ho fan en Telegram i ho posen un tag que es diu propostes mosseguis. I això fa que la proposta vagi a un altre canal de Telegram i aïlla totes les propostes i jo només tinc que fer... Bueno, faig una mica més de recerca, però faig copy-paste a les notes del programa. ¿Vale? Però el Marc, que és l'altre membre de Mossega la Poma, hi ha més, és una persona impossible de controlar i fa les propostes quan li dona la gana, no al final del programa i no estan guionades. Aquelles són fora guió. I com això els oients ho saben, que fa el que li dona la gana, hi ha un nano que ha dit, mira, estic fart de que aquest tio se salti les regles. Aleshores, a través de la intel·ligència artificial vaig a processar tots els àudios i les propostes, les que teniu al final, més aquelles que el Marc diu quan li dona la gana, vaig a analitzar-les i fer com una base de dades amb els enllaços, les tags i totes les propostes. Bestial. Està treballant amb això, a veure què li surt.
Doncs, ara que comentes això de la intel·ligència artificial, vull comentar-te, estic fent a Haciendo el Sueco uns especials sobre prevenció del suïcidi.
Ah, sí. Bueno, havies comentat alguna cosa que anaves a treballar en aquesta línia, no? O no?
Sí. Ja tinc... Em sembla que em queda l'últim per gravar o ja el tinc gravat? No, ja el tinc gravat. Són cinc.
Per què et crida l'atenció aquest punt? Perquè a Suècia és un tema candent, un tema d'actualitat? O és algú
no,
més...
No. És, jo durant possiblement 2 o 3 anys porto fent una producció al aquest senyor, aquest doctor Daniel Friedman, que és un psicòleg i és el cap de psiquiatria d'un departament que s'ha creat a l'Hospital de Karolinska, que és el mateix hospital que dona els Oscars. És els Oscars.
El Nobel de Medicina, no?
Sí, el Nobel de Medicina dels Oscars. El Premi de Medicina. I és creat una espècie d'agència que s'encarrega d'instruir a gent que treballa en hospitals, escoles, policia, bombers, etc etc, com treballar amb gent que està en risc de suïcidi i com prevenir-lo, com detectar i com prevenir, com actuar. Durant, ja dic, dos anys, o podria dir inclús 3 anys, estic fent aquesta producció, 2 o 3 vegades al mes. Sempre és la mateixa i ell ho feia en suec i, clar, jo no agafava algunes coses, però jo ho veia molt interessant. I l'última producció em va dir, bueno, ja la propera, ja no farem tantes produccions, la següent serà al setembre. I, ostres, setembre, que encara queda molt. I vaig pensar, ostres, faré una cosa. Com que són 5 hores de xerrada. Són 5 hores fetes amb 5 blocs. Bloc de 45 minuts i 15 minuts de descans. Va, em vaig descarregar el vídeo, vaig partir-lo en 5 blocs i vaig penjar-ho a Quick Channel, a la nostra plataforma. La IA va extreure el subtítol.
La transcripció,
sí,
no?
Sí, exacte.
La en suec, original en suec.
Sí. I li vaig dir a la intel·ligència artificial, tradueix-m'ho en castellà. I m'ho va traduir tot al castellà dels 5 blocs.
Va, et va crear ara com una transcripció castellana, no un guió, no? Però sí una transcripció.
Sí. A partir d'aquí, li vaig dir a la intel·ligència artificial, ara vull fer 5 programes dedicats a aquesta xerrada. Fes-me el guió de tot el que ha dit durant aquest bloc i em fas un guió. A partir d'aquí em feia un guió i m'havia de mirar una miqueta la transcripció perquè el guió m'ho feia d'aquella manera. Li deia, escolta, que t'has oblidat d'això. Ai, perdona, m'he oblidat d'això, ara t'ho poso. Ho repassava i, escolta,
t'has oblidat... Quin sistema estaves fent servir per fer
doncs,
la transcripció?
Doncs mira, estic treballant en 2. ChatGPT, que tinc la de gratuïta, i em vaig fer una de pagament, que només un mes... amb, com es diu, Claude.
Clàudia, sí.
Claude.
Sí, sí, que està molt bé per fer, per això, precisament agafar una transcripció i crear un guió, no? Ho fas a través de Claude.
Sí. L'únic problema, doncs, que no és tan automàtic com sembla, perquè s'oblida de coses, no t'ho fa sencer, t'ho fa per blocs, perquè és massa text per posar-ho en un sol lloc i has de supervisar-ho bastant. Però, igualment, de tota manera, treu molt de temps.
Molta feina, sí. Ja veig que sí. Ah, molt bé. Nosaltres parlem molt d'intel·ligència artificial. El Marc i altres membres de Mossega la Poma estan ficats en projectes de desenvolupament d'IAs i és un tema recurrent diguéssim, en el podcast setmanal. No? Doncs molt bé, és una forma interessant de fer-la servir i, a més, de recuperar un contingut que no hagués estat disponible en llengua castellana i és força interessant, sí.
Exacte. És que, fins i tot, li podria dir, fes-me un llibre.
Sí,
amb
clar.
Amb tot això, fes-me un llibre. Però és que no me'n refio gaire perquè, ja dic, puc estar-me tranquil·lament només supervisant mínim 1 hora. Només supervisant i que ho tregui bé. Clar, si no fos per això, possiblement estaria 2 o 3 hores entre la traducció, entre mirar, redactar el text i seria complicat.
Sí, repassar, exacte. Com a mínim la feina bruta la tens feta i només és donar-li una ullada i acabar d'ajustar. Ah, doncs molt bon projecte. Doncs estàs content per anar tancant, que portem gairebé 1 hora i no et volia entretenir tant. M'ha passat rapidíssim, per cert.
Sí, a mi també. Sí.
Estàs content d'haver donat aquest pas de l'in-housing, del podcast? Sé ja m'he explicat que han hagut moments de tensió, però estàs content? Recomanaries fer-ho?
Sí, estic molt content. Molt content pels diners, pel control que tens, però sobretot, inclús diria que més de tot això, és el fet que la gent... Tu, per exemple, quan et descarregues un podcast, aquest podcast va de casa meva a les teves orelles. I això, per mi, és meravellós.
Excepte Spotify. Però, bueno, yeah. Spotify té una altra... d'això. No, però això ho has explicat alguna vegada. I sí, jo entenc l'emoció que vols dir. No? Surt d'aquí, surt d'aquest servidor que tinc aquí al costat, aquest PC de 300 euros, ¿vale? I del disc dur que està allà tachat i arriba a casa teva. No? És meu cap a tu. No? És tan directe, amb això és claríssim. Sí. Sí. Dani, moltes gràcies.
Gràcies a tu. M'ha encantat moltíssim xerrar i parlar d'aquest tot aquests temes que també m'encanten i m'interessen.
Jo ara he posat la musiqueta de fons d'acomiadament, no? M'ha fet molt temps. Era una signatura que fa mesos o... Jo diria que d'anys. No una entrevista.
Moltíssimes gràcies.
Et aniré seguint, com faig sempre, i espero que parlem, que no triguem 15 anys més a tornar a parlar i anar analitzant més com van les coses.
Voldria comentar-te una cosa abans d'acomiadar-me. Digues. És que el mes d'octubre es fan les jornades de podcasting a Terrassa.
Ah, mira, no ho tenia controlat.
Doncs jo hi seré, ja tinc el vol comprat.
Ah, perfecte. Pues, bo és saber-ho. I si puc... Jo no estic a la zona metropolitana, estic a la Garrotxa, però si em puc escapar i tal, genial, perquè em vindrà molt de gust de conèixer-te en persona i saludar-te.
Perfecte, genial.
Pues, moltes gràcies i fins ben aviat, Dani.
Fins aviat.